Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, ens retrobem amb vostès novament a Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Per avui hem preparat una entrevista amb la Pilar Aláez, que és guia patrimonial, perquè ens faci un recorregut o itinerari per la ruta de la Solana de les esglésies de Cerdanya. Com vostès recordaran, si ens van sentir dijous passat, doncs ja van fer aquest recorregut, aquest itinerari per les esglésies, per la ruta de la Obaga. Bona nit, Pilar.
Molt bona nit.
Gràcies per ser de nou amb nosaltres i per haver acceptat la invitació.
Tornem a estar aquí, cap problema.
Sí, a que ens expliquis, perquè és molt interessant. Ens va agradar molt que ens expliquessis doncs, totes aquestes esglésies romàniques i algunes amb obres barroques, que avui volem aprofundir en les altres que tu ens explicaràs. Recordem doncs, que l'Àlex Alsina porta la taula de control, Maria Marín, qui els parla, produeix, presenta i dirigeix Església d'Urgell. Som-hi! Doncs, Pilar, digue'ns què volem dir, què parlem, què diem sobre el que és la ruta de la Solana.
La setmana passada vam estar parlant no, d'aquesta ruta de l'Obaga, d'aquestes quatre esglésies que recorrien no, al llarg del territori de Cerdanya, i vam decidir, bueno, es va decidir també fer una ruta de Solana, com hi ha les dues parts de la vall, no, una part que té unes condicions climatològiques diferents a l'altra perquè el sol és més incident, doncs li vam donar aquests noms, no, a més, dintre d'aquestes rutes. En el cas de la ruta de Solana, toquem quatre esglésies diferents, una altra vegada són quatre les de la ruta, i en aquest cas comencem a Santa Maria d'All. Santa Maria d'All és una església del segle XII, una església romànica amb la seva base, amb un absis també d'unes condicions de llevant magnífiques, amb una sola nau en aquest cas, i el que té d'especial Santa Maria d'All, que li vam voler donar aquesta idea no, de fer-la visitable i de fer-la condicionada, és una sèrie de pintures que hi ha a l'absis, que són posteriors, que són barrocs, i després una part que és la part de la portalada. Santa Maria d'Ai té una portalada decorada, molt especial, amb una part vegetal molt important, després amb uns elements que la van recorreguent des de la part baixa no, fins a la part de l'arc i que torna a l'altra banda, i a més té una part encara de pigment molt petita dintre de la seva portalada, per tant dona a conèixer aquest romànic, no? Aquesta idea de que el romànic no era tan pla o tan senzill com ens havien explicat, i el que també és una part que de fosca, que, perquè va ser cremada, va ser intentada ser cremada també Santa Maria d'All. Després, normalment, amb els visitants, el que fem a Santa Maria d'All és anar cap a la part del cementiri, on es detecta perfectament també quins canvis hi ha hagut amb aquesta estructura, perquè hi ha un campanar de torre que és posterior, que també és del barroc, i un afegit també cap a la part nord d'aquest edifici, i es detecten molt bé des de l'exterior. I el que fem és veure l'absis també quines problemàtiques té, perquè és un absis d'unes dimensions molt grans i té un problema d'estructura així una mica potent, amb una esquerda molt visible. I el que, bueno, sempre fem una mica de broma, i aquí entraré una miqueta, que no sé si a tots els oients els hi agradarà o no, perquè hi ha una part de les mènsules de tota la decoració superior d'aquest absis que són ben bé com les emoticones que utilitzem nosaltres al WhatsApp, no? I llavors jugo amb la gent de que realment no ens hem inventat res, no? De que tot ve d'abans i que poden els senyors que es van enviar inventar les emoticones en algun moment van estar en Santa Maria d'All o alguna església romànica i van dir per què no utilitzem aquestes caretes tan simpàtiques, no? Per posar-les en el nostre dia a dia. D'allà els visitants m'acompanyen una altra vegada en cotxe, com en el cas de la ruta de l'Obaga, i ens anem cap a Santa Maria de Quadres. Santa Maria de Quadres torna a estar vinculada amb aquesta idea de comunicacions, d'infraestructura de la Cerdanya, tant des d'època romana fins a època gairebé actual. A més, Santa Maria de Quadres, pel que no la coneix, és un lloc una mica inhòspit, és un lloc que s'ha d'arribar per caminet, empitrenat, però per caminet sí que hi ha una hostatgeria, hi ha un hotel, i per tant hi ha més gent que hi arriba, però pel que arriba per primera vegada és a on ens porta, no? I de cop i volta es troben en un lloc que es troben moltíssima gent, i que la setmana passada justament I inclús la gent de l'àrea metropolitana va fer la broma, és que hi ha més gent aquí que a les Rambles, no? Avui. I clar, de cop i volta dius, què passa aquí? És un lloc on la gent va caminar, on la gent va en bicicleta i és el seu punt d'inici, per tant deixen els cotxes allà i ens trobem amb moltíssima gent que va i ve. Santa Maria de Quadres és un lloc, com us deia, molt especial, perquè a més me'l van fer sentir com a tal des de Patrimoni de Cerdanya. Me'l van fer vincular moltíssim a nivell emocional, perquè Santa Maria de Quadres tenia una estructura a principis del segle XXI, que era una, que eren unes intencions, una església d'unes formes determinades, i que gràcies a unes excavacions i a unes intervencions que es fan, es descobreix amb una alçada molt superior, amb una situació molt diferent. Per què? Perquè Santa Maria de Quadres està situada al costat del riu. El que els hi va passar és que el riu anava fent inundacions, anava enviant llots i sediments cap a l'església, i en lloc d'abandonar el lloc, no? En lloc de decidir marxem perquè tenim problemes amb l'aigua, doncs els que feien era construir a sobre d'aquests jocs, és a dir, l'església va pujant a mesura que es van veient afectats per aquestes inundacions.
Sí.
I em sembla, en primera part, meravellós que la població decideixi continuar allà, no? Perquè dius, home, si tens un problema, per què no actues? I en aquest cas no, van decidir quedar-se, i el que tenim són com diferents alçades de l'església en diferents moments de la història, i això també és molt bonic de cara que ho vegi el visitant. És una sola nau amb una capçalera a semicircular, amb un absis semicircular. I una altra cosa que denota que és molt divertit de cara al visitant és que hi ha finestres, clar, diferents alçades en tota la façana, hi ha diferents moments, diferents finestres que s'han utilitzat al llarg del temps, però que ara no tenen molt sentit perquè estan allà com llançades, com si fos un llançament de pintura, i dius, ara m'han quedat aquí i ja està, no? Aquestes finestres. I és la part més bonica per mi de Santa Maria de Quadres, aquesta vinculació cap a tot, no? Cap al lloc on s'ha edificat, que és una vinculació a nivell emocional, no? O a nivell popular molt potenta, per tant la continuem dedicant allà i no marxen d'aquell territori. D'allà ens n'anem cap a Santa Cecília de Bolví. A Bolví ens trobem amb un canvi també molt potent, jo trobo, de cara als que venen amb mi a la ruta. Perquè hem passat de dues poblacions, ahir és una població normal, senzilla, de Cerdanya, i Bolví és la gran afluència de visitants, no? De gent de segona residència, transforma moltíssim la població, i això passa amb l'església. Clar, l'església es veu transformada a mesura que la gent també actua, no? El que parlàvem ara, si una església és viva, s'anirà transformant perquè els seus fidels voldran que l'església tingui unes capacitats diferents i unes maneres d'actuar diferents. I això fa que Bolví trastoqui moltíssim. A Bolví, de totes maneres, abans d'entrar a Santa Cecília, sempre els hi faig fixar amb la capella de l'Esperança, que estava al costat. Són dues esglésies, o capella i església, que estan unides, i la capella de l'Esperança, encara que no la visitem, té un campanaret d'espadanya d'una sola volta molt bonic, amb una entrada de forja, amb unes condicions de petita nau amb capçalera llevant, per tant, aquestes condicions. I, en canvi, Santa Cecília ja, com us deia, té aquestes transformacions més grans. Al segle XVIII, a Santa Cecília fan un canvi molt important, fan l'entrada a Ponent en lloc de l'entrada al sud, que és el que passa normalment durant el romànic, i fan un campanar de torre, però és que lo sorprenent és que l'entrada es fa pel campanar. Per tant, ens trobem amb un campanar que de cop i volta tenim una porta tapiada, i traslladen el que seria la portalada sud del romànic, la traslladen a Ponent, i després finalment tornen a col·locar-la. Per tant, tota aquesta història, no? De l'edifici també els hi va desmuntant una miqueta. Quan entren a l'església, doncs clar, es troben amb això, amb una església de parquet, no? Per dir clarament que amb una vinculació molt clara al nostre dia a dia, i amb un altar tal com nosaltres els coneixem avui, no? Amb aquesta senzillesa o amb aquesta solemnitat que trobaríem amb un altar romànic o amb un altar del gòtic, inclús, no? Aquestes condicions són molt diferents. Mm-hmm. És molt més net, no? L'actual. Les nostres esglésies es caracteritzen per ser, podríem dir, minimalistes, no? Amb unes condicions molt més senzilles a l'hora de la decoració, no? Amb aquest punt barroc o amb aquest punt que hem conegut fins ara.
Lògicament, un afegit, o si es pot dir així, és que estan ubicades tant les que ens vas explicar de l'Obaga com aquestes dues i aquestes altres dues que ens explicaràs a continuació, doncs tenen el marc natural de la Gran Vall del Clar. Pirineu, que això és magnífic.
Clar.
Totes les esglésies tenen el seu lloc i el seu encant, és veritat, però aquest marc és impressionant, immens, no?
Sí, 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 clar, la Plana de la Cerdanya és de les més grans d'Europa.
Sí, sí.
Per tant, clar, és que estem parlant d'un territori molt diferent, no? Com a vegades ja hem parlat, jo faig visites a d'altres territoris, no només a la Cerdanya, i condicionar aquesta idea, no?, de la connexió, de la connexió que té Cerdanya, és molt difícil fer-ho en un altre lloc.
Clar. Mm-hmm. Pilar, ens queden dues esglésies perquè ens expliquis. Si et sembla, fem un petit parèntesi i continuem de seguida.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Estem escoltant encantats un dijous més, perquè dijous passat també ho vam fer aquí a Església d'Urgell, la Pilar Alaez, que és guia patrimonial. Dijous passat, com vostès van recordar, vam fer la ruta de l'Obaga, i aquest dijous estem parlant de la ruta de la Solana, les esglésies de la vall de Cerdanya. Si et sembla, Pilar, pots continuar?
Mm-hmm. Havíem arribat a Santa Cecília de Bolví, havíem fet una mica a l'exterior amb aquesta portalada no tan decorativa com la de Santa Maria d'Ai, però que també té uns elements amb aus i diferents cares esculpides que li donen un punt així de decoració diferent, i a més amb una porta de forja, de fusta i forja molt, molt important. Quan entrem a l'església, com deia abans, ens trobem en una església parroquial actual, i allà el que intentem donar és aquest canvi tan important que hem viscut, no?, dintre de la societat i la manera de la relació amb l'Església, què passa i què no passa amb cadascun de nosaltres. I, per exemple, una de les parts importants és a Santa Cecília hi ha moltíssims sants, hi ha moltíssimes imatges. Per tant,
què ho fa?
El fet de que, com les advocacions, sobretot al segle XVIII, agafen una dimensió molt gran, doncs hi ha parroquies que encara les hem mantingut d'una manera molt clara, totes les advocacions, no? Però hi ha un Sant Sebastià, hi ha Sant Isidre, hi ha Sant Antoni de Pàdua, hi ha Santa Cecília, hi ha Santa Llúcia. Per tant, clar, hi ha uns elements molt potents que queden allà com si, bueno, que és important parlar d'ells, no? Llavors, moltes vegades el que jugo és amb la part més jove de la sala, en la qual els hi comento que realment nosaltres, o poder la meva generació no, però ja l'anterior, teníem molt clara una vinculació directa amb els sants, no? Els reconeixíem perfectament, i nosaltres hem perdut aquesta relació. Uh-huh. Llavors fem una mica de joc, no? De si reconeixem, si no reconeixem, per què o quina situació es dona amb cada imatge per ser reconeguda com un sant, no? O com un màrtir, o per què cadascun d'ells té uns atributs o té unes figures que els fan diferents.
I per què també, si et sembla, perquè el poble els ha posat a l'església, i potser han influït, doncs, que una malaltia, una inundació.
Ah, sí, sí, cadascun d'ells té la seva.
Aleshores, clar, diu, posem aquest sant aquí perquè ens protegirà d'això, no?
Sant Sebastià, no? És el gran protector contra les epidèmies i contra les malalties, per tant no està col·locat a l'atzar, no? O Sant Isidre, abans Sant Galdric, que era el patró dels pagesos, per tant una comunitat tan important com la de la Cerdanya, que era ramadera i pagès al 100% fins fa no res, estem parlant de que necessiten un sant que els hi doni, no? Per tant, aquesta és la idea. Sí, sí,
sí,
clar,
sí.
Aporten a l'església el que ells necessiten per sentir-se vinculats. I dintre de tot això, una de les parts decoratives és un retaule gòtic del segle XV. Aquest retaule pertanyia a la capella de l'Esperança que està a la vora, però van decidir posar-lo a Santa Cecília perquè el lloc on estaria més segur i de més. En el cas del retaule, m'hi estic una estoneta explicant quatre coses, i realment no explico la part artística del retaule, perquè és possible que inclús moltes vegades el que puc provocar és, davant del discurs que tinc ja en general, que la gent no m'acabi de veure, no? Però el que els hi faig fixar, per exemple, és el retaule està dedicat a la Mare de Déu, està dedicat a Santa Maria, i és un retaule on hi ha els moments de goig de la Mare de Déu, no els dolors, sinó la part de goig de la seva vida. I hi ha un moment que representa l'Epifania, i a l'Epifania els hi faig fixar que els tres reis mags no són el rei negre, el rei ros i el rei blanc,
Mira.
Sinó que són tres reis blancs. I això entra en una dinàmica de què ha passat, no? I tothom fa, no.
Ja eren racistes, aleshores, no, la primera pregunta.
No, no, no.
Fent broma,
sí, per això. Sí, sí, no, és a dir, el que succeeix fins al segle XVII, que és quan s'incorpora aquesta idea de que hi hagi les races del món representades dintre dels Reis Mags d'Orient, fins aquell moment el que representaven els Reis Mags eren les edats de l'home, la joventut, la maduresa i la bellesa. Per tant, estan perfectament representats allà. I el que jugo és amb aquesta idea, no, a vegades que ens agafem molt aferrament a les tradicions, al que ha sigut sempre igual i perquè tota la vida ha sigut de la mateixa manera, i al final un bon dia un retaule gòtic et diu és que no, sempre no ha sigut així, no? I que hi ha hagut canvis dintre la societat, com tots sabem, i que no sempre ha sigut així, no? I que la nostra vida és molt curta i que la nostra vida és la que genera aquesta sensació d'arrelament, però que a vegades han passat coses anteriorment que no tens per què aferrar-te d'aquesta manera tan clara, no? I juguem una miqueta amb això, amb el retaule de l'esperança.
Alguna cosa més d'aquest retaule gòtic, a part d'això dels reis? O...
És un retaule que té la predel·la. La predel·la és un element dintre els retaules que poques vegades es manté perquè al ser una mica absenta, moltes vegades no està unida al retaule. Això fa que es perdi, i el fet de tindre la predel·la doncs té un punt important, és un punt... Allà hi ha un altre, a dintre de la predel·la hi ha un altre moment molt bonic dintre de la pintura del retaule, però aquí deixarem que vinguin a veure'ns, i que crec que així no trencaré totes les pistes i tota la idea.
Molt bé, molt bé. Deixem ja Santa Cecília de Bolvir i anem per Sant...
I ens n'anem a la bomba, ens n'anem a Sant Climent de Talltorta. Allà és quan... A més, quan arribem a Sant Climent...
Has de justificar per això lo de la bomba, perquè ara has creat una expectació, sí, en l'oient, que l'has de justificar,
sí,
si no...
Sí, està claríssim. Quan arribem a Talltorta, tornem a arribar per un camí asfaltat, però un camí senzill de connexions entre la Cerdanya, no de les grans carreteres, no?, que ens comuniquen, i quan faig aparcar i de més, tothom es queda com cap a on ha d'anar, no? On està l'església? Clar, Talltorta és un nucli amb l'església al seu interior, a l'interior del nucli, perquè és una església del segle XVIII, amb un antecedent romànic, perquè hi ha una exclavació on es veu el seu absis a l'interior de l'edifici, però que el que es veu és la petita torre, que podem campanar, que podem trobar. I tothom es queda com descol·locat, no? És a dir, ja no és una església que exempta, que és el que han vist fins ara, sinó que és una església dintre de lo que són les construccions d'aquell moment, dintre de les cases. I això ja els trastoca, llavors entre. I també els hi deixo una miqueta a les fosques, però no és tan fàcil a Sant Climent com passava a la ruta de l'Obaga a Sant Joan de Riu. I quan entren es troben amb una església d'una sola nau i un absis, però totalment decorada pictòricament pel barroc, de dalt a baix. Llavors, la reacció que tinc quan els veig entrar és que de cop i volta ja no saben cap a on mirar.
Clar.
Ja no saben en quin moment, no?, estan o no, i moltes vegades els hi faig un benvinguts al romànic del Pirineu. No sempre faig això perquè, bueno, perquè depèn també del grup i de més, però clar, els hi trenco tota la dinàmica. Abans el dijous passat vam donar-li a Talló la idea de la catedral de la Cerdanya, no?
Sí.
Doncs aquí estem parlant de la Capella Sixtina de la Cerdanya. Li han donat aquest nom a Sant Climent de Talltorta, i crec que per una part no s'han equivocat tant, perquè inclús cada dia que entro tinc la sensació de que allò és una, podríem dir que, o crec que no m'equivoco, que és la única església actualment al Pirineu amb una quantitat pictòrica tan gran com la que hi ha ara mateix a Talltorta. Per tant, estem parlant d'un lloc únic.
Quines pintures té? Què pinten? Què hi pintaren?
Doncs ara faré una mica de... Espero que no s'ofengui ningú, perquè quan jo era jove em juntava amb una sèrie de gent gran a xerrar al poble de la meva parella, i sempre fèiem broma, perquè quan se sentàvem a xerrar dèiem aquí o vens amb els diaris llegits i tota la informació del dia a dia sabuda, o no ets ningú per estar dintre d'aquest debat, no? Sí, sí. Vas perdut, ja no saps ni de què t'estan parlant. I a Sant Climent de Talltorta crec que un ha de saber què és la litúrgia i què són les escriptures.
Clar.
Una vegada s'entra, perquè si no, un està perdut.
Clar.
Estem parlant d'una dimensió d'explicació, no?, de la Bíblia, de moments de la vida de Jesús molt potents. Llavors,
clar,
o es sap o no es sap. I aquí s'ha d'anar, bueno, que després ho explico, tampoc no...
Tu
ho
vas explicant,
sí.
Això és això...
Sí, i a més ho faig per sectors, perquè realment hi ha una, tota la part de la volta, no? Tota la part del sostre està decorada amb vegetals, després ja a les voltes hi hauria una lluna, un sol, Sant Climent, dibuixats a tota la part de sostre. Després tenim el cor, on hi ha una mena de muses, no? De la música dibuixades amb un Sant Valentí. A la part de sota cor tindríem el baptisteri i està la vida de Sant Joan Baptista explicada, com si fos un retaule magnífic, però està allà. I el moment més important és la figura, no?, de Sant Joan Baptista i Jesús amb el seu bateig. I després el que fa l'Església és diferents capelles, en les quals, doncs, per exemple, una és la representació molt clara del purgatori de l'infern, amb la idea d'Isaïes, no?, de quan es talla el fil... és per tot i un es treu la màscara, no? És a dir, aquesta idea també està molt vinculada amb una de les parts. Després hi ha una altra que està Jesús en moment de ressuscitar i tals maleïts i els beneïts cadascú amb una banda, no? I els dimonis i els àngels lluitant per ells. Per tant, són moments molt potents. I després les dues capelles que ja donarien a l'altar major són moments de la vida de Jesús, des de el moment de la fugida a Egipte, l'ascensopa, per tant, diferents vinculacions. L'únic que ens faltaria de veure són a les dues capelles laterals i a l'altar major queden com buits, no?, de pintura, i és perquè hi havia retaules barrocs decorant encara més aquella església. Per tant, imagineu-vos que devia ser entre Sant Climent de Talltorta al segle XVIII o al segle XIX. Devia ser una petita bogeria. I ja que he fet la broma abans, o que he fet la connexió de que els reis del retaule gòtic de Santa Cecília de Bolví, bueno, de la capella de l'Esperança de Bolví, eren tres reis blancs, aquí ja els tres reis, i ja els hi faig la connexió. Mireu, aquí els tres reis ja són els que nosaltres hem conegut, no? Els que nosaltres tenim en ment, la tradició oral o la tradició cultural que hem tingut dels tres reis mags d'Orient.
Goso fer-te una pregunta que, si no et sembla, no em la responguis, eh?
Vale.
Però com que has mostrat el mateix apassionament explicant cadascuna de les esglésies d'Olobaga com les de la Solana, em moro de curiositat per saber si tens preferència, com m'ha semblat endivinar, potser m'equivoco, per la catedral de la Cerdanya, o sigui Santa Maria de Talló, o per Sant Climent de Talltorta, la capella Sixtina de la Cerdanya. Si vols, digue-ho, però...
Realment no tinc preferències per cap de les dues, perquè cadascuna em dona un discurs diferent.
I per les altres tampoc no tens cap preferència?
Ostres, és que ara diem en públic, no? Diem, aquesta em sembla millor.
No, però no és que facis propaganda, és que has explicat i totes tenen el seu encant.
És que poder de les úniques que jo diria que... o poder, podríem dir que emocionalment, o que no m'han donat tant resultat a nivell d'explicar-les... són Sant Pere d'Alp i dintre de lo que és el retaule sí, però si no Santa Cecília de Bolví. Les dos que són parroquials actualment són les que la gent se les pren més fredament.
Clar.
I això també m'ha resultat de cara a mi.
Recorda massa l'actualitat.
Clar, i això també m'ha resultat de cara a mi. És a dir, m'ha donat una resposta, és a dir, li trec molt més suc a les altres i veig les cares de la gent a les altres que no la rebo a Santa Cecília de Bolví i a Sant Pere d'Alp. Allà es queden com més neutres.
Pilar Alaez, guia patrimonial, agraïdíssims per la teva feina d'explicar-nos dijous passat la ruta de l'Obaga de les esglésies de Cerdanya i romàniques, i també gràcies perquè ens has explicat les de la ruta de la Solana, i molt interessant. Estem desitjant de fer aquesta ruta.
Sereu benvinguts.
Gràcies i comptem amb tu per un altre programa.
Quan vulgueu.
Si et sembla.
I tant.
Moltíssimes gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Entrem ja a la secció preguntes que ens fem sobre, i hem convidat mossèn Ramon Sàrries, que és rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella, arxiprest de les Valls d'Andorra i estudiós de la Bíblia. Ens plau de tornar-lo a tenir aquí aquesta nova temporada. Mossèn Sàrries, bona nit, gràcies per ser aquí.
Gràcies, bona nit, és un gust estar amb vosaltres.
Doncs li passaríem la pregunta qui escrigué la Bíblia, quan i on?
Bona pregunta. Aviam, potser enquadrem aquesta pregunta, no sé si a partir d'aquí féssim una colla de sessions sobre la Bíblia, Maria, que et sembli.
Sí, perfecte. Doncs vostè té la paraula.
Aquesta obriria,
jo la invitació i vostè la paraula.
Podria obrir doncs, una sèrie de preguntes. Qui escriu la Bíblia? És mal contestar, perquè quan i on, concretant el quan i on, ens adonaríem que la Bíblia és un text, una multitud de textos escrits al llarg gairebé de 2.000 anys. I aleshores és que això fa que sigui molt llarga la seva redacció i no podem pas saber noms concrets de persones. Fins i tot els mateixos noms que tenim a la Bíblia no sempre corresponen amb fidelitat a qui són els autors, perquè hi ha vegades que s'atribuïen a persones o perquè pel nom de la persona una obra que se li volia donar importància s'atribuïa a una persona important. Llavors tenim, per exemple, que els primers llibres de la Bíblia s'atribuirien la majoria a Moisès, o bé els salms s'atribuirien molts a David, els llibres sapiencials s'atribuirien a Salomó, quan de fet doncs, sabem ben fonamentadament i ben històricament que això no va ser així. Què passa? La Bíblia recull primer aquelles transmissions orals que es passaven de pares a fills. I aquestes transmissions orals comencen a escriure's, potser els textos més antics, quan allà al segle IX abans de Jesucrist, els textos escrits més antics, quan al segle IX, però recullen, evidentment, tradicions molt orals, molt antigues. Abraham, per exemple, va viure sobre el 1800 abans de Jesucrist i els textos d'Abraham s'escriuran doncs, al segle IX, 8, 7. Han passat 800 anys. Que hi ha hagut una transmissió oral important. I els últims llibres de la Bíblia que els trobarem doncs, al final del segle I de l'era cristiana, tant d'un a l'altre han passat quantitat, quasi 2.000 anys. Noms no es poden donar. En tenim alguns que sí que es poden donar, poden ser els noms, per exemple, per dir alguna cosa, els evangelistes, sabem que són aquests, la tradició cristiana, des dels orígens de la tradició cristiana s'han mantingut aquests noms, Mateu, Marc, Lluc, Joan, cartes de Sant Pau, i aquests textos sí que sabem amb bastanta fidelitat. Alguns textos de l'Antic Testament, d'Isaïes, de Jeremies, ara molts altres textos poden ser atribuïts a aquests autors encara que no siguin d'ells exactament.
Molt bé, doncs li agafo la paraula a mossèn Sàrries per anar fent successives preguntes al voltant doncs, de la Bíblia, que vostè en sap molt, i nosaltres ens aprofitarem perquè col·labori en aquesta secció preguntes que ens fem sobre per anar doncs, oferint en el programa Església d'Urgell respostes a aquestes preguntes que, a ben segur, algunes persones de les que ens escolten s'estan fent. Moltíssimes gràcies i fins la propera, doncs.
Sí, bona nit. Bona nit.
I fins aquí Església d'Urgell d'aquest dijous. Si ho desitja, nos esperem novament a Ràdio Estel dijous vinent. Adeu-siau.